Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. La Guàrdia Civil ha detingut el presumpte autor de l'apunyalament mortal de Iora Baixa, Platja d'en Bossa, al municipi Vicent de Sant Josep. Va ser poques hores després dels fets que els agents localitzaren i arrestaren l'home, un italià, igual que la víctima, un jove napolità que residia tot l'any a Eivissa i feia feina a una pizzeria. Segons ha sabut IB3, l'arrestat, a qui se li imputa un delicte d'homicidi, ja s'ha declarat innocent davant el jutge d'instrucció, mentre el consolat italià enllesteix la repatriació del cos de la víctima. No és l'únic succés destacat del dia. Hem de parlar d'un altre ciclista mort a Mallorca. Ha estat a la carretera que connecta Inca i Muro. La víctima és un ciclista de d'haver 65 anys que ha estat atropellat per un cotxe. La crònica negra, protagonista de l'actualitat aquest dijous, darrer dia d'abril, previ al pont del 1 de maig. Molta activitat als aeroports de les Balears, 4.900 moviments aeris previstos per aquest dia, tot i que superaran quasi un 20% manco de vols que l'any passat, quan, recordem, va ser un pont més llarg. Tot d'una parlarem de tots aquests temes. Facundo Tenaglias, el control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Sandra Martínez. Bon dia.
Bon dia.
Que passen un dia més per la crisi habitacional enrocada a les Balears, que plega els 5 municipis més cars per comprar de tot l'estat espanyol. Atenció a les dades publicades avui per un portal.
Formentera, amb 10.000 euros al metre quadrat i un preu mitjà per habitatge de 900.000 euros, encapçala la llista a la que segueixen Santa Eulària des Riu, Andratx, Sant Josep de Sa Talaia i Calvià. Ho diu pisos.com, que considera que les Balears competeixen directament amb altres indrets europeus, no els espanyols.
El Consell de Govern ha aprovat avui la modificació del Pla Especial del Parc Vit,
on s'hi podran fer 200 habitatges en règim de lloguer. Seran per als investigadors i treballadors del complex. No es descarta que hi hagi també serveis.
A les Pitiuses, el Consell de Formentera tornarà a demanar al d'Eivissa que no limiti la mobilitat dels formenterers a la regulació d'entrada de vehicles. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. L'equip de govern considera que la normativa actual no perjudica la lliure mobilitat dels formenterers, però els grups de l'oposició creuen que no hauria d'existir cap limitació, ja que la majoria dels desplaçaments són per necessitat. Per aquest motiu, l'oposició ha aprovat traslladar aquesta petició al Consell d'Eivissa i, en cas que no s'arribi a acord, s'interposi un recurs contenciós administratiu.
A Mallorca comencen les obres del pont de la Variant a Sant Llorenç per prevenir nous desbordaments. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Les màquines ja han començat a buidar el llit del torrent per ampliar-ne la capacitat de drenatge. Les millores estan pressupostades en 9 milions d'euros i estaran acabades d'aquí un any. Han passat prop de 8 anys del desbordament, on van morir 13 persones.
Els ecologistes de Menorca posen el crit al cel davant la possibilitat que s'eliminin totes les sancions als qui facin foc en espais protegits. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia també per als casos més extrems, com que es cremin intencionadament boscos. El GOP denuncia que el PP està intentant modificar la llei per a la conservació d'espais de rellevància ambiental, la LECO, que protegeix les zones més rellevants, com ara parcs naturals i les que formen part de la xarxa Natura 2000. Per als ecologistes, eliminar les sancions per als piròmans pot generar un efecte crida del tot indesitjat.
Demà, per cert, arrenca l'època de risc alt per incendi forestal.
I això implica que queda totalment prohibit encendre foc a manco de 50 metres de terrenys forestals i a totes les àrees recreatives de les Illes Balears.
Tot això mentre seguim amb molta atenció al judici pel cas Mascaretas. Avui l'exassessor d'Avalos, Coldo García, ha negat que l'empresari Víctor del Lama li pagués mensualment 10.000 euros, com va dir ahir durant la seva declaració, a canvi d'un tracte preferent al Ministeri. A més, també ha negat que ell tingués cap poder decisori en la compra de mascaretes durant la pandèmia. En parlarem en els propers minuts. I pel que fa als esports, l'entrenador Martín de Michelis parla de valentia i caràcter per poder guanyar el Girona. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El Mallorca ha fet avui matí el darrer entrenament abans d'enfrontar-se demà al Girona Montilivi. L'equip mallorquí, amb 35 punts, a un del descens, necessita sumar per allunyar-se de la zona vermella quan resten 5 jornades pel final. El Girona, amb 3 punts més que el Mallorca, exigirà a l'equip treure el seu màxim nivell. De Michelis, que ha parlat en roda de premsa, demana agressivitat i tenir la pilota als seus jugadors, els quals s'ha assegurat són molt conscients de la importància del partit de demà. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal rebrà demà el Santa Coloma. En el cas de guanyar, l'equip mallorquí s'assegurarà el play-off pel títol, però també un triomf servirà per arribar amb bones sensacions a la Final Four de la Champions, que es jugarà la setmana que ve a Itàlia.
Molt pendents també avui del temps, en aquestes hores prèvies al pont, la previsió amb Margalida Ribas. Bon dia.
Bon dia, jornada d'avui dijous marcada per la presència d'aquests núvols baixos i boires a primeres hores del matí, que a hores d'ara ja s'han anat esveint, encara que queden algunes restes, i s'han anat obrint clarianes. Es preveu que en vista avui cap vespre puguin continuar algunes restes d'aquests núvols baixos, amb més estones de sol i algunes pinzellades de núvols prims. Avui també destaca aquesta presència de pols en suspensió i una temperatura màxima que tornaria a quedar entre aquests 20 o 25 graus. El vent continua bufant fluix de component est i en vista demà sí que volen destacar una major presència de núvols. A primeres hores tornarem a tenir boires i núvols baixos i després ens aniran arribant alguns núvols de base alta que ens deixaran un ambient una miqueta més tapat i no es descarta que puguin venir acompanyats d'algunes pluges, que si continua aquesta presència de pols en suspensió ens podrien deixar 4 gotes de fang. Demà sí que volen destacar un lleuger descens de la temperatura màxima amb valors que quedarien entre aquests 20 i 24.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
En portada, ha estat detingut a Eivissa un home de nacionalitat italiana per presumptament apunyalar-ne un altre de 35 anys ahir, capvespre, a plena llum del dia, a Platja d'en Bossa. L'acusen d'un delicte d'homicidi. Clàudia.
La Guàrdia Civil ha detingut un home italià de 45 anys com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi. Ha passat aquest matí a disposició judicial i es declara innocent. Els fets van tenir lloc passades les 4 de la tarda d'ahir al carrer Alzines de Platja d'en Bossa, al municipi de Sant Josep. Un home de 35 anys i també italià va ser agredit amb arma blanca. Moria una hora més tard, tot i els esforços de reanimació dels serveis sanitaris. La policia judicial de la Guàrdia Civil es va fer càrrec de la investigació i va detenir el sospitós a les 9:30 de la nit. Avui s'ha fet l'autòpsia que ha confirmat la mort per agressió. Sentim la vicecònsul italiana Rosana Álvaro.
Se es confirmada la muerte por agresión y ahora yo como vicecónsul estoy esperando la familia que está llegando desde Campania para que puedan ver el cuerpo del fallecido y para que al final lo van a llevar a Italia.
La víctima era un jove natural de Pagani, Salern, que residia tot l'any a Eivissa i treballava a una pizzeria. Vivia molt a prop d'on ahir a les 4:30 es va produir el succés. Molts veïns s'hi van apostar.
Hi havia mucha gente alrededor. Los amigos yo los he visto aquí llorar.
I el Corriere de la Sera o La República relaten el que ahir explicaven a IB3 testimonis presencials. El jove va ser abordat per dos homes. El varen apallissar i finalment el varen apunyalar al costat. La Guàrdia Civil va posar en marxa un gran desplegament d'efectius per mirar de trobar els agressors que van fugir.
Avui també és notícia l'atropellament mortal d'un ciclista a Mallorca. El sinistre ha tingut lloc a la carretera que connecta Inca i Muro. La víctima és un ciclista de 65 anys que ha estat atropellat per un cotxe. L'U2 ha rebut diverses telefonades alertant de la situació per part de persones que es trobaven a la via. Algunes d'aquestes persones han iniciat les maniobres de reanimació cardiopulmonar fins que han arribat els sanitaris, que tampoc han pogut fer res per salvar-li la vida. I en aquesta crònica social hem de parlar també de la plana de tribunals. L'Audiència Provincial de Palma ha condemnat un home a 3 anys de presó per intentar matar-ne un altre a punyalades amb una botella a Manacor. Els fets van passar el juny d'ara fa 2 anys. L'home ha admès que es va dirigir cap a dos homes amb una actitud agressiva i que va pegar al manco 4 punyalades amb la botella de vidre al cap d'un d'ells. L'altre home, que va intentar ajudar la víctima, també va rebre un cop de puny al nas.
La secció segona de de l'Audiència ha dictat sentència de conformitat després que les parts han tancat un acord. D'aquesta manera s'ha rebaixat la petició de pena inicial de la Fiscalia, que reclamava 7 anys i 6 mesos de presó. Les parts han valorat que el condemnat, que roman a presó des del moment dels fets, té una situació d'arrelament a Mallorca i que les lesions que va infligir a la víctima no varen suposar un risc vital. El processat, a més, ja ha lliurat els 5.000 euros dels més de 14.000 que li reclamen en concepte de responsabilitat civil. Per un delicte de lesions lleus, també haurà d'abonar una multa de 360 euros.
I encara un apunt més en aquesta crònica de tribunals. Les Balears van tancar 2025 amb 1.517 condemnes fermes per violència de gènere. És un 3,4% menys que l'any anterior. La majoria dels condemnats tenen entre 25 i 44 anys, segons l'informe Violència domèstica i violència de gènere de l'any 2025 de l'Institut Nacional d'Estadística. En el cas dels adults d'entre 18 i 25 anys, les condemnes baixen un 4,3%. Pel que fa al nombre de víctimes amb ordre de protecció o mesures cautelars, les Balears van tancar l'any amb més de 1.200. És un 5% manco que les registrades l'any anterior.
Escoltau l'informatiu migdia.
Els 5 municipis d'Espanya amb el preu dels pisos més cars són de les Balears. Encapçala l'estadística Formentera amb 10.000 euros al metre quadrat i un preu mitjà per habitatge d'atenció 900.000 euros. És el balanç del primer trimestre de l'any que ha publicat avui el portal immobiliari pisos.com. Destaca que una casa de mitjana a la Pitiusa del Sud equival a 30 propietats del poble més barat ubicat a Teruel. Tot i així, el portal considera que s'ha de començar a treure les illes de les comparatives estatals perquè l'arxipèlag ja no competeix amb la resta de regions de la península o amb les Canàries, sinó en el mercat de destinacions turístiques internacionals.
Aquest estudi, però, es basa en la situació a les Balears comparada amb la resta de regions espanyoles. Formentera és on els habitatges són més cars, seguits de Santa Eulària de Riu, Andratx, Sant Josep de Sa Talaia i Calvià. En total, 3 de les Pitiuses i 2 de Mallorca. La resta de localitats d'Espanya se situen per davall. El portaveu i director d'estudis de pisos.com, Ferran Font, considera, però, que comparar el mercat immobiliari de les illes amb la resta de comunitats autònomes ja no és vàlid, perquè l'arxipèlag fa temps que competeix amb altres destinacions turístiques internacionals, sobretot del Mediterrani, com la costa francesa i les illes gregues. Són indrets també marcats per la forta demanda estrangera de luxe que dispara els preus a les localitats més atractives.
En el cas de Balears estaríem competint amb altres destinacions turístiques habituals que pot haver-hi al Mediterrani, que moltes vegades doncs una persona que tingui capacitat de comprar una casa de 3, 4 o 5 milions, doncs probablement busqui a més dels Balears, però pugui buscar també a la costa francesa, pugui buscar també, diguéssim, que a tota la costa grega.
Si ens quedem amb la comparativa estatal, però amb la compra d'una casa a Formentera se'n podrien adquirir 30 a la localitat més barata de l'Estat. El Balate de l'Arzobispo a Teruel, on un habitatge no puja dels 24.000 euros, tot i que el portal immobiliari insisteix que són dues realitats tan diferents que no es poden equiparar.
Pujar la compra de cases per part d'estrangers a les Balears i baixa majoritàriament la de residents, un 18% al mes de febrer, segons el Consell General del Notariat. La minsa baixada de preus que s'ha registrat en aquest període de l'1,4% no ha estat suficient per animar el mercat de compra-venda de les illes, que arrossega un dèficit d'oferta i que afecta tant aquest tipus de transaccions com les ofertes de lloguer.
La compra-venda d'habitatges ha caigut al febrer a 14 comunitats autònomes i les Balears ocupen la tercera posició. És a dir, és una de les regions on manco operacions d'aquest tipus s'han fet només per darrere de les Canàries i de Navarra. Pel que fa als preus, les illes han estat una de les úniques 5 comunitats on ha davallat. Ho ha fet un 1,4% i despunta, en aquest cas Galícia, amb un abaratiment sensible del 2,5%. Aquest descens del cost dels pisos no ha bastat, però, perquè el mercat de compra-venda remunti. Acumulen 5 mesos consecutius de descens en el nombre de transaccions. I tot i que s'han venut menys cases, els préstecs hipotecaris han augmentat. També ho han fet la quantia demanada al banc, un 4,5% superior que el febrer de l'any passat.
A Eivissa, mentrestant, el municipi de Santa Eulària de Riu ha fet avui avui un nou pas endavant per tirar endavant una promoció de 94 habitatges de lloguer de preu limitat assequible a Puig d'en Valls. S'ha aprovat amb els vots del PP, de Vox i Unides Podem i l'abstenció dels socialistes que critiquen que la fórmula deixa fora la gent amb manco recursos. Escoltem el regidor del PSOE, Alan Ripoll, i la batllessa de Santa Eulària, Carmen Ferrer.
Si se tienen que hacer más VPL, que se hagan. No es nuestro modelo, ya se lo he dicho, pero, hombre, alguna VPO también para que las clases esas a las que ustedes quieren expulsar del municipio, por lo que veo, pues que tengan también derecho a optar, aunque sea a una vivienda de protección oficial pública.
Aquí lo único que se hace es una tipología de viviendas, sí, para la gente residente de aquí, que queda excluida en ninguna de las propuestas que se están haciendo por parte de las otras instituciones.
Per on passa la solució de la crisi habitacional? Sobre això en parlaran avui a Hora Baixa a la Universitat de les Illes Balears, Jesús González, catedràtic de Geografia i professor de la UIB, i Javier Burón, autor del llibre El problema de la vivienda, que avui capvespre protagonitzaran la xerrada El ecosistema necesario para la infraestructura de vivienda social y asequible que España precisa.
I abans han comparegut davant la premsa i han explicat, per exemple, que el problema de l'habitatge assequible no és local i que, a més, és un debat que ha canviat molt de perspectiva aquests darrers anys. Ho deia Jesús González.
Dos cuestiones muy breves. Una es que partamos siempre una idea. El problema es global. No estamos ante un problema mallorquín, ni balear, ni palmesano. El problema es global. El segundo aspecto que quería resaltar es que el debate territorial en las Islas Baleares es extraordinario. Aparte, es un debate territorial que ha evolucionado en el tiempo.
Javier Burón, l'autor del llibre El problema de la vivienda, ha remarcat que el problema és el canvi d'ús dels habitatges i ha dit que la solució potser és que no només es tinguin en compte a llarg termini, sinó que a curt termini també s'han de canviar les accions tant a les empreses públiques com privades.
Y después la otra, tratar de desarrollar lo más posible un ecosistema de proveedores. O sea, como generar buenas empresas públicas, buenas fundaciones, buenas cooperativas y empresas privadas sanas que quieran trabajar a un dígito y varias décadas.
Tot això en una setmana marcada per la retirada del decret llei que prorrogava 2 anys els contractes de lloguer que expiraven abans del 31 de desembre del 27 i que limitava el 2% al màxim d'increment de renovació que havia aprovat feia 2 mesos al Consell de Ministres. Una circumstància que deixa els afectats en una situació d'incertesa, ho venim explicant des de fa 2 dies i sobre la qual n'ha parlat avui el conseller portaveu de l'executiu Antoni Costa amb un missatge dirigit als petits propietaris.
No sé si dir que fem una crida en els propietaris, però sí que dic que en circumstàncies excepcionals és necessari prendre mesures acordes en el que en l'impacte que es produeix sobre la societat. Quin seria el desig del govern de les Illes Balears? Home, doncs que no hi hagués un tsunami d'increments de preu, clar que sí.
Paraules de Costa després d'un Consell de Govern on també s'ha parlat d'habitatge. Habitatge, el parvit. I és que l'executiu en la reunió avui ha aprovat modificar el pla especial del parvit de Palma per poder-hi fer 200 habitatges en mesura de lloguer temporal destinades a investigadors i treballadors del complex. Això sí, no serà aquesta legislatura.
I és que els terminis no basten, però la maquinària podríem dir que ja es posa en marxa perquè l'IBAVI comenci amb la primera promoció. La resta encara no s'ha fet públic com s'executarà i l'executiu no descarta de fet que sigui a través de cessió de terreny públic a promotors privats. El conseller portaveu no ha volgut avançar tampoc una iniciativa innovadora que assegura dinamitzarà l'entorn. Antoni Costa.
La idea del govern de les Illes Balears és oferir facilitats, posar facilitats perquè hi hagi vida en el parvit. Perquè hi hagi vida. Perquè les empreses tinguin tots els serveis que necessiten, però perquè hi hagi activitat en el parvit. No només activitat de matí, no, hi hagi activitat de la baixa i també els caps de setmana. En fi, necessitem que hi hagi vida en el parvit.
La modificació del pla especial permetrà també que les empreses tecnològiques hi puguin instal·lar part de la fabricació i regula l'arribada del metro a la zona.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. La música ressona.
Cappella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears. Atención, amantes del mar, llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos! Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
L'actualitat avui passa per la plana laboral un dia més. Els treballadors i els delegats sindicals de CaixaBank de Palma s'han sumat a les mobilitzacions convocades també a València, a Barcelona, a Madrid i a Sevilla. Sandra.
Sí, denuncien que tot i que el negoci empresarial va cada vegada millor en l'actual context de pujada dels tipus d'interès, la situació dels treballadors empitjora amb cada vegada més pressió comercial, objectius impossibles i dinàmiques de microgestió que estan impactant de forma molt negativa en la salut de la plantilla. Ho explicava Fina Martínez, que es la portaveu del sindicat majoritari, el sindicat independent.
Pedimos básicamente tres cosas. Una, que esta presión comercial finalice de una vez, porque nos preocupa la salud de la plantilla. Dos, que los retos sean transparentes y sean claros y sean asumibles, que sean realizables. Y por tercer lugar, que los beneficios extraordinarios que se generan gracias al esfuerzo de la plantilla se redistribuyan de manera equitativa, que no únicamente s'enriquezcan la alta direcció i els accionistes.
Tot això quan avui conclou una nova setmana de vaga de metges a tot l'Estat contra el nou Estatut Marc. Aquí a les Balears enguany s'han suspès més de 50.000 actes mèdics a centres de salut i hospitals públics a causa de la protesta. Neus Pericàs.
L'aturada finalitza amb una participació pròxima al 75% en l'àmbit hospitalari i el 45% en l'atenció primària. De dilluns a dimecres s'han suspès 233 operacions, 2.828 proves i visites a l'especialista i 5.250 consultes en atenció primària. Són 8.311 actes mèdics cancel·lats. Els professionals reclamen un estatut marc només de metges, amb millores retributives, en reconeixement a la formació i responsabilitat, una jornada laboral de 45 hores i eliminar les guàrdies de 48 hores.
Volem dignitat professional, volem descansos, volem que els pacients tinguin els metges que se mereixen, no metges esgotats, metges cremats, perquè necessitem descansar i necessitem que la nostra feina sigui reconeguda.
Els sindicats mèdics tenen programades noves protestes de la setmana del 18 de maig i la setmana del 15 de juny.
Conflictes laborals que posen al marc a la jornada festiva de demà, Dia del Treballador, manifestacions convocades arreu de les illes pels principals sindicats, fan una crida als ciutadans a sortir al carrer i mostrar indignació, diuen, davant assumptes com la manca d'habitatge o l'oposició a la guerra.
D'aquí el lema d'enguany, drets no trinxeres. Les marxes estan convocades a les 11:30 a la plaça Espanya de Palma i al Parc de la Pau d'Eivissa i a les 12 a la plaça de l'Esplanada de Mou.
Demà, com dèiem, 1 de maig, comença la temporada, l'època de risc alt per incendi forestal. Això implica que queda totalment prohibit encendre foc a menys de 50 metres de terrenys forestals i a totes les àrees recreatives de les Illes Balears.
Així mateix, caldrà disposar d'una autorització administrativa per fer cremes dins terrenys agrícoles. És una mesura que estarà vigent fins al 15 d'octubre. La prevenció és clau per reduir el risc i la intensitat dels incendis forestals i, en aquest sentit, les tasques de prevenció duïtes a terme afecten dues 467 hectàrees forestals.
I com dèiem en portada, és una jornada en què comença a haver molt de moviment als aeroports. Aquest pont del 1 de maig, els aeròdroms de les Balears operen un total de 4.900 vols, gairebé un 20% manco que l'any passat, probablement pel fet que l'any passat va ser un pont més llarg. De totes aquestes operacions, bona part seran de mallorquins que viatgen a Menorca per la cursa Trail Menorca de Camí de Cavalls, que ha tingut molta demanda, segons l'Associació d'Agències de Viatges de les Illes. Ha estat tan gran l'acceptació que les navilieres han hagut de reforçar les connexions.
Aquest pont de 3 dies de durada és més curt, com dèiem, que el de l'any passat, que va començar en dijous, el fet que ha provocat una tria de destins amb bona connectivitat aèria tant en la península com a Europa i de màxim 2 hores de vol. Destaquen grans capitals com Viena, París, Berlín o Lisboa, així com Madrid i Barcelona, que són tradicionals. Pedro Fiol és president de Viva.
Que tradicional per cateria dinàmica, gaudint d'aquestes excel·lents connexions directes que tenim tant a Europa com a la península, des de Mallorca i els diferents aeroports de les nostres illes, i el que fem degut en aquesta situació, no, de complexitat, és fer aquestes petites escapades que gairebé s'han traduït en 2 o 3 vespres.
Però, com dèiem, la sorpresa d'aquest pont ha estat la gran demanda que hi ha hagut de mallorquins per anar a Menorca per gaudir de la cursa Trail Menorca Camí de Cavalls.
Aquest pont de maig coincideix amb una cursa que és la Trail del Camí de Cavalls de Menorca. Hi haurà un desplaçament massiu de mallorquins que aniran a gaudir de la illa veïna que és Menorca, i de fet ha hagut un reforç per part de les navieres degut a que ha hagut una gran afluència.
Són les 2:25. Ho dèiem a l'inici d'aquest informatiu, avui estem molt pendents de seguir amb molta atenció al judici pel cas Mascaretes, en què està declarant l'exassessor de José Luis Ábalos, Koldo García. Abans de saber com ha anat al matí el judici, volem recuperar un tall de veu, el d'Antoni Costa. Ell és el portaveu de l'executiu, que ha parlat sobre aquestes darreres hores, les declaracions al voltant del cas Mascaretes, de Víctor d'Aldama, l'empresari imputat a la trama, i en feia aquest vaticini.
Sí que sé una cosa. Això no sé on pot acabar, però sé que no pot acabar bé. Això sí que ho sé. Això no pot acabar bé. No pot acabar bé. Ahir es va treure tot. Damunt la taula, finançament il·legal del Partit Socialista, la prostitució, tot, tot. Per tant, bé, els espanyols observen estupefactes, observant, jo també, com a espanyol, observant estupefactes aquesta situació.
Mentrestant, avui, Koldo García ha negat que l'empresari Víctor d'Aldama li pagués mensualment els 10.000 euros que va dir ahir durant la seva declaració a canvi d'un tracte preferent al Ministeri, i a més ha negat que ell tingués cap poder decisori en la compra de mascaretes durant la pandèmia.
Ha estat durant la seva declaració al Tribunal Suprem. L'acusat ha assegurat que l'exparella de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, el va pressionar amb revelar certs aspectes de la seva vida privada. S'ha desmarcat totalment de la decisió de contractar soluciones de gestión.
Poder de decisión no tenía ninguno, ¿vale? Sí que trasladaba los problemas que tenía cualquier empresa española en cualquier momento. ¿Cómo voy a decidir yo un rescate o un crédito de 500 millones? Vamos a aplicar un poco el sentido común. ¿Cómo voy a decidir yo la compra de mascarillas?
Koldo també ha assenyalat que va conèixer Jessica Rodríguez, la parella d'Ábalos, a través de Víctor d'Aldama. L'acusat també ha declarat que Rodríguez i Ábalos li varen dir que volien un pis de lloguer i ell els va ajudar a cercar-lo.
Los mensajes que me ponía Jessica es lo que quería era un piso, ¿vale? Y eso es cierto, que quería un piso de alquiler para compartir la vida, ¿vale? Con el señor Ábalos. Intenté buscar ese piso de alquiler.
Un altre dels judicis és el del cas Kitchen, centre de l'actualitat. L'inspector en cap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, Manuel Morocho, ha denunciat traves a la investigació dels moviments contra Luis Bárcenas.
Ha afegit que es varen centrar en la informació que podien provar i que hi havia informació arribada de l'exterior que no es va poder contrastar.
Hi havia que dar passos soportados y actuar con cuidado, porque pues había unos indicios claros de que querían echar abajo la investigación. Entonces no podíamos cometer errores, no podíamos tomar decisiones, bueno, o yo proponer decisiones que no estuvieran fundamentadas.
Una Una de les xifres econòmiques del dia és la del PIB.
L'economia espanyola va créixer un 0,6% en el primer trimestre de l'any. Això són dues dècimes manco que el trimestre anterior. I això passa sobretot per mort de la demanda interna, que va portar quatre dècimes al creixement davant de la contribució de dues dècimes del sector exterior.
Més economia. Aquesta matinada el barril de Brent ha arribat als 125 dòlars als mercats asiàtics i hores després s'ha estabilitzat en els 113 dòlars.
Els rumors que els Estats Units estan estudiant nous atacs contra l'Iran ha desfermat el preu del petroli aquesta matinada, que s'ha enfilat a nivells que no es veien des de l'inici de la invasió a Rússia d'Ucraïna, ja fa 4 anys. Del gener i fins ara el preu del petroli ha pujat més d'un 90%.
I tot això pendents del conflicte a l'Orient Mitjà. Israel ha interceptat la flotilla Global Sumut a prop de Grècia, a més de 1.000 quilòmetres de Gaza. En pocs segons arribarem a les 2:30. Moment, ja ho sabeu, de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Comencen les obres del pont de la variant de Sant Llorenç per prevenir nous desbordaments. Alhora, Marcos, bon dia.
Bon dia. Les màquines ja han començat a buidar el llit del torrent per ampliar-ne la capacitat de drenatge. Les obres estan pressupostades en 9 milions d'euros i estaran acabades d'aquí un any.
L'Ajuntament de Palma ha aprovat el canvi d'ús de 6 solars previstos per equipaments públics per destinar-los a la construcció d'habitatges a preu limitat.
Ha estat amb els vots a favor de Partit Popular i Vox. L'oposició, en canvi, acusa el govern municipal de beneficiar promotors privats i de no construir espais per als ciutadans com escoletes o infraestructures esportives.
Els treballadors de l'Ajuntament de Llucmajor reclamen un pla de manteniment de les instal·lacions municipals.
Una cinquantena de policies, brigadistes i personal d'oficina s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament coincidint amb la celebració del ple. D'aquesta manera, han visibilitzat la queixa per una situació que diuen que pateixen des de fa 7 anys.
Tot d'una en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores on trobem més complicacions és a la via de cintura, sobretot en sentit aeroport. Ara mateix trobem circulació lenta a l'altura del túnel de Gènova i també pràcticament des de Sant Rapinya fins a la sortida cap a l'autopista d'Inca. També és algo lenta centrada a Palma des de l'autopista d'Inca i també des de la carretera de Vall de Mosa. La resta de vies és la circulació bastant tranquil·la. És tot. Molt bones tardes.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la información más próxima a IB3 Radio.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Islas Baleares.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Començant la informació parlant de Sant Llorenç, on avui s'han iniciat les obres del pont de la variant per prevenir nous desbordaments. Han passat prop de 8 anys del desbordament del torrent de Ses Planes, on van perdre la vida 13 persones.
Les màquines ja han començat a buidar el llit del torrent per ampliar-ne la capacitat de drenatge. Aquest és l'objectiu principal de les obres del pont del torrent de Ses Planes. Llorenç Galmés és el president del Consell.
I avui obrim una finestra d'esperança cap en el futur. En menys d'un any tindrem aquestes obres acabades. Unes obres que donaran més seguretat a tots els habitants del municipi de Sant Llorenç, però també de l'illa de Mallorca.
Els ulls per on passarà l'aigua s'amplien de 4 a 10 i multiplica per 5 el cabal, una mesura més per evitar desbordaments. El projecte s'ha torbat més de 7 anys d'ençà de la fatídica torrentada. El Consell assegura que és una obra prioritària i l'Ajuntament la reclamava des de feia anys. Jaume Soler és el batlle de Sant Llorenç.
Per enxerrar per aquests anys sempre fem feina en els costats del president i del Departament de Carreteres i Mobilitat, i la veritat que hem fet en 2 anys, com ho ha explicat el president, una feina amb un temps rècord, perquè el projecte està en una situació molt embrionària, 7 anys són massa anys i estem tot d'acord, però la veritat que aquests 2 anys de feina han valgut la pena per ser tots junts avui aquí per tal d'iniciar aquestes obres.
L'empresa Melchor Mascarón executarà les obres pressupostades en 9 milions d'euros i estaran acabades d'aquí un any.
Hem de recordar que el pont de la Variant no va poder absorbir els més de 500 metres cúbics d'aigua que va arribar a dur el torrent de Ses Planes aquell fatídic 9 d'octubre de 2018. Aquell dia va passar de 70 metres cúbics per segon a 513 en només 15 minuts. Neus Pericàs, bon dia.
En comptes de fer la seva funció, el pont va esdevenir un tap que va fer que l'aigua, que va arribar a una altura de 4 metres i mig, inundés tot l'entorn. Des que va arribar-hi la torrentada, les autoritats responsables de carreteres, així com l'Ajuntament de Sant Llorenç, tenien clar que s'havia de reformar el pont de la Variant i ampliar-ne la capacitat de desguàs per si es tornés a repetir una torrentada com aquella, a la qual, a la capçalera del torrent, des Ses Planes arribaren a caure fins a 220 litres per metre quadrat.
2:35, canviem de qüestió. Cort ha aprovat la requalificació de 6 solars previstos inicialment per equipaments públics per destinar-los a la construcció d'habitatges a preu limitat. Avui el ple ha desestimat les al·legacions veïnals amb els vots de PP i Vox. L'oposició acusa el govern municipal de beneficiar promotors privats i de no construir espais per als ciutadans com escoletes o infraestructures esportives.
Es tracta de 6 terrenys ubicats a la zona de Son Quim, Son Güells, El Amanecer i el Coll d'en Rabassa, que l'Ajuntament cedirà durant 75 anys a promotors privats que construiran previsiblement 807 habitatges a preu limitat, un preu de lloguer que el govern municipal situa en poc més de 1.000 euros màxim. L'oposició assegura que és mentida, que en realitat estaríem parlant de preus d'entre 900 i 1.500 euros. Són Xisco Ducros, del PSIB, Lucía Muñoz, de Podem, i Neus Trullol, de Més per Palma.
Y estamos hablando de pisos que en todo caso además no van a ser asequibles ni factibles para la inmensa mayoría de la ciudadanía, porque ¿quién puede pagar 1.500 euros por un alquiler de estas viviendas, ¿no? Que es lo que se plantea?
El equipo de gobierno miente sistemáticamente, porque lo que están haciendo es regalar suelo público a promotoras privadas para luego poner vivienda a precios absolutamente inasequibles. Lo que están alimentando es la especulación y el negocio.
Y en cambio, en vez de construir aquests equipaments, els regalen a promotors privats perquè facin habitatge, però no un habitatge qualsevol, sinó habitatges a preus que els veïnats mai podran pagar.
Cortes defensa argumentant que estan actuant en base al Pla Nacional d'Habitatge i que la crisi residencial a les Illes és culpa de l'esquerra. A més, diu que posaran a disposició nous equipaments. Vox li dona suport. Són el regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, i Fulgencio Coll.
La oposició, com sempre, de manera torticera, utilitza la addició de los aparcamientos y de los trasteros, como y siempre utilizan además las viviendas de 3 habitaciones, que son menos del 10% del total, porque el 90% son de 1 y 2 habitaciones.
Que se lo expliquen a estos que pagan burradas por un alquiler de vivienda. Yo les digo, ¿quién es el culpable? Esa izquierda que ha roto la oferta del mercado, que no ha hecho viviendas y que ha provocado una especulación.
Aquest, però, no està l'únic tema sobre la crisi de l'habitatge avui en el ple de Cort. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha insistit en l'urgència d'oferir una alternativa residencial a centenars de persones de Palma que viuen en condicions precàries i que, a més, han d'abandonar el seu habitatge, com els veïnats de Son Busquets o Son Bordoi, on l'Ajuntament també té previst construir habitatges assequibles.
La sala de plans de Cort tornava a omplir-se avui amb desenes de ciutadans de Palma que no tenen una opció d'habitatge digne i que demanen ajuda a l'Ajuntament. Persones com Marina i Víctor, la primera fa 2 anys que viu amb 40 persones, diu, a una mateixa casa, i el segon fa 4 mesos que viu dins un cotxe.
Estamos ahí porque es muy difícil conseguir una vivienda. El que estaba encargado de esta finca nos permitió llegar aquí y en el momento hay niños, adultos mayores.
Es que hace 4 meses que vivo en un coche porque no tengo vivienda ninguna. Y por mucho que yo estoy haciendo, no me quiere ayudar nadie.
La plataforma d'afectats per la hipoteca ha criticat durament l'equip municipal i els ha acusat d'especuladors. És Àngela Pons.
Però vosaltres podeu vivir en la mateixa exigència que demanaven els altres? De veres que qualsevol de vosaltres se podia seure en el puesto d'en dit tornar a dormir un cotxe? O, per exemple, la gent que cobra 2.000 euros i que li cobrin 1.800 de lloguer?
També al ple d'avui l'oposició ha demanat al batlle de Palma si va donar l'ordre d'ara no reforçar el personal de les oficines d'atenció a la ciutadania per agilitzar la regularització d'immigrants i acusa Cort de boicotejar el procés.
PSIP i Podem han demanat a Jaime Martínez si ha donat l'ordre de no reforçar les OAC per tramitar la regularització d'immigrants. Escolta'm el socialista Xisco Ducros i Lucía Muñoz.
Lo que es inaceptable es lo que ha hecho el alcalde, que es dar instrucciones él o alguien que tiene que aclarar por parte del equipo de gobierno de no reforzar un servicio que al fin y al cabo lo que hace es garantizar que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos.
¿Quién ha dado la orden de no reforzar el personal de servicios sociales para afrontar la regularización? Esta pregunta todavía no está respondida. ¿La ha dado el alcalde? Que dé la cara.
Més per PAM ha fet una passa més i ha demanat la dimissió de la regidora de Benestar Social, Lourdes Roca.
Duim una proposta per demanar la dimissió de la regidora de Benestar Social perquè davant d'aquest procés de regularització de persones migrants, el Partit Popular està boicotejant aquest dret d'aquests veïnats nostres.
I Vox ha remarcat que no estan en contra de que els immigrants puguin legalitzar la seva situació administrativa, però sí de la regularització massiva. És Fulgencio Coll.
Y tenemos un claro problema, que nosotros sí lo decimos con toda claridad. Es decir, sí a la inmigración regulada, no a la inmigración masiva.
L'equip municipal no ha volgut pronunciar-se avui sobre aquesta qüestió.
Més qüestions al pont del 1er de maig i els turistes estrangers omplen ja els principals nuclis turístics de l'illa. A Valldemossa ja estan en plena temporada. Ciclistes, autobusos i cotxes de lloguer compliquen l'accés a aquest poble de la serra.
A les 10 del matí, els cotxes de lloguer ja feien cua per aparcar a Valldemossa, una imatge ja habitual les darreres setmanes. El poble és visita obligada per als turistes que venen a Mallorca i l'accés es complica.
Sobretot a Palma i tot això està molt ple. Y aquí también, claro, tú también a ver a buscar el poble.
Y gracias al que el coche es pequeño y hemos encontrado sitio, porque si no tienes que dar muchas vueltas para poder aparcar.
Situació que afecta especialment els repartidors de mercaderies.
Siempre hay unos atascos, tanto en subida como en bajada.
Yo duc café aquí a esas cafeterías y ven dos vegades per setmana. I, bueno, ja t'ho dic, tenim cos, ja començam a tenir cos i els 10 minuts de trajecte se converteixen en mitja horota llarga de venir.
I els treballadors. Arribar-hi amb el bus de línia no sempre és possible perquè van plens.
El bus, sempre les xiques se queden sin bus. Si no sales antes, se queden sin bus. Hacen una fila de aquí hasta la otra cuadra de abajo y, bueno, incluso mira la hora que es y hay fila. Y siempre, pues, es demasiado complicado.
Sí, 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 ja ve molta gent, sobretot també peninsulars, com a massa i tot, però això és... La gent fa feina per això, pels turistes.
Amb les terrasses plenes i tots els comerços ja oberts, els empresaris del municipi afronten el pont amb bones perspectives.
Mentrestant, els treballadors de l'Ajuntament de Llucmajor reclamen un pla de manteniment de les instal·lacions municipals. Asseguren que el seu mal estat influeix en les condicions laborals.
Una cinquantena de policies, brigadistes i personal d'oficina s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament coincidint amb la celebració del pla. D'aquesta manera han visibilitzat la queixa per una situació que diuen que pateixen des de fa 7 anys. Són Miquel Àngel Verger, delegat sindical d'Uso, i Jordi Centro, delegat de Comissions Obreres.
Tenim, per una part, vehicles en mal estat, edificis municipals que careixen de les condicions mínimes de treball, sense aire condicionat, sense calefacció.
Tenim escalabossos dels detinguts que estan vulnerant els drets fonamentals i els drets humans. No se pot estar allà detingut i ara ve l'estiu.
La batllessa, així que l'Escolàs, assegura que ja ha presentat un pla per solucionar a mitjà termini alguns d'aquests problemes. El primer que es podria resoldre seria el de la climatització durant aquest estiu.
Les intencions que té aquest equip de govern són clares, són conscients. És molt complicat dins l'administració posar un calendari molt concret i fixa perquè l'administració és lenta i les licitacions a vegades mos queden desertes.
I el bus del TIP amplia el servei a partir de demà amb la reactivació de línies a la zona d'Alcúdia i de Ponent.
Al nord es reprèn la línia del Canada, es reforça el servei del corredor de l'Abadia d'Alcúdia i la connexió entre aquest municipi amb Bertà i Cala Ratjada. A la zona de Ponent comença un any més la línia que uneix Santa Ponça amb Banyalbufar. Els horaris i recorreguts d'aquestes línies es poden consultar al web tip.org.
Més notícies. Els coixers de l'Aro tindran un reglament per al funcionament i per garantir la seva continuïtat. L'Ajuntament i la COI han creat aquesta figura que inclou una comissió especial que vetllarà pel funcionament, la preservació i la projecció d'aquesta tradició.
El consistori, amb el suport de la colla, durà aprovació al ple d'avui, un reglament que regula el funcionament dels cossiers, una de les expressions més rellevants del patrimoni cultural immaterial del municipi. La iniciativa neix amb l'objectiu de reforçar la preservació, la transmissió i la dignificació dels cossiers, així com de garantir un funcionament ordenat i coherent amb la seva importància cultural i social. El reglament ha estat elaborat amb el consens de la colla i amb la participació dels diferents grups polítics municipals, fet que en facilita una previsió d'aprovació per unanimitat.
I Bunyol activa un any més la prohibició d'accés a rodat a la comuna entre avui i el dia 15 d'octubre. La mesura pretén reduir el risc d'incendis forestals durant els mesos de major perill i reforçar la protecció d'un dels espais naturals més valuosos del municipi.
Aquesta mesura té com a objectiu principal preservar el bosc i reduir al màxim les possibles causes d'ignició. Durant els mesos més secs i calorosos, la presència de vehicles pot incrementar el risc d'incendi, ja sigui per escalfament dels motors, l'acumulació de materials inflamables o possibles negligències. Des del consistori es fa una crida a la responsabilitat col·lectiva i al respecte del medi ambient, recordant que la prevenció és clau per evitar incendis forestals i protegir el patrimoni natural del municipi. Tot i això, s'hi permetrà l'accés a peu i en bicicleta.
I un darrer punt per Caín, que celebrarà dijous, dia 7 de maig, una nova edició del Jos Gros. Aquesta edició presenta algunes novetats, com una campanya d'inmunització comercial a la que s'han adherit una seixantena de comerços de la ciutat. D'aquesta manera, arribarem a les 2:45. Continua informació aquí a Ivetra Ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sambas, bon dia de nou.
Bon dia.
Ho dèiem en portada, l'entrenador Martín de Michelis parla de valentia i caràcter per poder guanyar el Girona.
El Mallorca ha fet avui matí el darrer entrenament abans d'afrontar-se demà al Girona Montilivi. L'equip mallorquí, amb 35 punts a un del descens, necessita sumar per allunyar-se de la zona vermella quan resten 5 jornades pel final. El Girona, amb 3 punts més que el Mallorca, exigirà a l'equip treure el seu màxim nivell. El tècnic argentí assegura que els jugadors són conscients del que es juguen demà.
El Girona nos va a salir a competir y tenemos que estar a la misma altura que ellos. Y repito lo que dije recién, porque es real. Los chicos son conscientes de lo que nos jugamos. Son conscientes de que dejamos escapar puntos ya que nos darían una mayor tranquilidad. Y que en cada una de las acciones el viernes por la noche nos vamos a tener que hacer sentir no solo de lo estratégico, sino también desde lo físico también.
Una de les assignatures pendents del Mallorca aquesta temporada és la de no guanyar fora de Son Moix, a més de no saber aprofitar l'avantatge al marcador, deixant que el rival remuntasse el partit en més d'una ocasió. De Michelis parla de ser atrevits.
Entonces, no hay que dejar de atreverse a jugar, no hay que dejar. Revolear la pelota para arriba no te asegura seguir teniéndola. No me gusta regalársela al rival, no me gusta que no hagan las cosas que hacemos en los entrenamientos, que todo el tiempo nosotros entrenamos con alrededor de la pelota. No hacemos ningún ejercicio sin la pelota. Entonces, quiero que mi equipo sea atrevido, que tenga carácter, que tenga valentía para ponerse a jugar mañana.
Sigui com sigui, el Mallorca necessita sumar de 3 a un camp que estarà ple. El club gironí ha penjat el cartell de no hi ha entrades.
Y bueno, vamos a enfrentar a un rival que también ha sufrido salir de casa, que es mejor de local que de visitante, eso lo sabemos. Bueno, va a ser un partido muy equiparado y que estamos en real condiciones de hacérselo bien difícil al Girona, así que nosotros necesitamos puntuar de a 3 y eso vamos a ir a buscar.
Martín de Michelis recupera l'Ubumbo i només tindrà les baixes dels lesionats Raillo, Mateu Josef, Beristrom i Jan Sales. Pel que fa al Girona, el seu entrenador, Michel, no podrà comptar amb el lateral Àlex Moreno per acumulació de targetes ni amb els lesionats Vanat, Abel Ruiz, Porto, Van de Vic, Ter Stegen i Juan Carlos. Sentim l'entrenador del conjunt català parlant del Mallorca.
És un equip que fa molt de perill perquè té bons centradors. Johan, Pablo també, els jugadors que arriben d'Arder, són jugadors que tenen gran peu, Pablo també, que ha jugat aquí també, i punt de remate. perquè té un jugador diferencial, però té altres que de segona línia fan les coses bé.
Recordant que el partit entre Girona i Mallorca començarà demà a les 9 del vespre, però el podreu seguir en directe des de les 7 amb tota la prèvia aquí a EB3 Ràdio. I no deixam la primera divisió, perquè el jugador del Rayo Vallecano, Isi Palazón, l'estrella d'un dels rivals del Mallorca en la lluita per la permanència, ha rebut una sanció de 7 partits per les desconsideracions que va fer l'àrbitre en el partit contra la Real Societat. Per tant, Isi es perdrà el que resta de temporada. Precisament, el conjunt madrileny disputarà avui el partit d'anada de la semifinal de la Conference League contra l'Estrasburg. I continuem amb més càstigs, perquè a la segona divisió el porter del Saragossa, Esteban Andrada, ha estat sancionat amb 13 partits per mort de l'agressió contra Jorge Pulido al partit contra l'Osca del passat cap de setmana. Amb l'absència d'Andrada s'obri una oportunitat per a l'altre porter del conjunt aragonès, que és el mallorquí Adrián Rodríguez.
Més futbol, Marta. La Champions, al partit d'anada de les semifinals, Atlètic de Madrid i Arsenal varen empatar a un al Metropolitano.
Per tant, tot obert pel partit de tornada, que es jugarà el pròxim dimarts a l'Emirates Stadium de l'Arsenal. Els gols ahir arribaven primer per part de l'Arsenal, amb Gyökeres al minut 44, i després al minut 56, Julián Álvarez empatava el partit. Tots dos gols varen ser de penal. Sentim el tècnic matalasser, el Cholo Simeone.
En el segundo tiempo creo que empezamos a jugar mejor en el tramo final del área de ellos, donde tuvimos más situaciones de gol. Pudimos haber quedadonos en ventaja, pero también el portero tuvo unas muy buenas paradas. El defensor sacó una de Griezmann y bueno, no pudimos llegar a ese gol que nos daba un poco de ventajas.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal rep demà el Santa Coloma.
En el cas de guanyar, l'equip mallorquí s'assegurarà el play-off pel títol, però també un triomf servirà per arribar amb bones sensacions a la Final Four de la Champions, que es jugarà la setmana que ve a Itàlia. Sentim l'entrenador Antonio Badillo.
Y un equipo como viene demostrando de que nos va a poner las cosas muy difíciles y donde una vez más pues vamos a tener que estar a un gran nivel para ver si somos capaces ya de matemáticamente ya está en los playoffs y que sería muy importante para nosotros y a ver si somos capaces de sumar los tres puntos.
El Palma Futsal Santa Coloma ho podreu seguir en directe demà a l'Esports 3 en Joc, juntament amb el partit de futbol entre Girona i Mallorca.
Parlem ara d'un nom propi, el d'Àlex Sánchez Palomero, que retira.
El paratleta deixa l'esport professional després d'entre altres coses haver participat a 4 Jocs Paralímpics, aconseguint 2 medalles. En natació va penjar-se un bronze als 100 metres braça a Pequín 2008 i a Tòquio 2020 es va emportar el bronze a la prova de paratriatló. Àlex explica el perquè del seu adeu.
Principalmente por dos motivos. El primero es por mi espalda ya ha sufrido bastante con mi discapacidad y por tener un lado más descompensado que otro al final me ha generado una escoliosis de la que ya es difícil mantener el rendimiento que exige el deporte de élite, y por otro lado también pues eso, mi familia. El sacrificio personal que siempre conlleva viajar y estar ausente mucha parte de tu vida por el deporte, pues llega un momento en el que no compensa, y a mí ahora mi familia es mi prioridad y yo creo que ya es hora de estar de su lado.
Àlex, natural de Salamanca però resident a Mallorca des de fa 20 anys, seguirà lligat al món de l'esport, ajudant els nins i nines que, com ell, vulguin complir els seus somnis.
Siempre he sido una persona implicada, o lo he intentado, en el mundo del deporte balear y en concreto del deporte paralímpico, y me gustaría seguir de alguna forma u otra pues intentando eso, pisar el camino para que los que vengan por detrás lo tengan un poquito más fácil y que los pequeños sobre todo, que son los que más ilusión me hace, quizás porque soy padre de dos hijos, pero que los niños al principio que sueñen a lo grande y que ya nos encargaremos los mayores de intentar ayudarles a que sus sueños se cumplan. Eso, relacionado con el deporte y con la discapacidad, pues la verdad que yo creo que es lo que más me llena.
En bàsquet, el Clas Sant Antoni afronta aquest cap de setmana la tornada de la primera eliminatòria d'ascens a Primera FEB.
I per parlar d'aquest partit hem estat amb Gerard Blat, un dels millors en l'anada disputada a Càceres. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. Potser el Sant Antoni arribava al primer partit del play-off amb els ànims un poc tocats per no acabar primers en Lliga, però el fet de disputar un partit tan complet contra un dels millors equips de la segona volta a la segona FEB ha connectat a Gerard Blat i els seus companys amb el que queda per davant.
El primer partit, si vas a fora de casa i veus que competeixes d'aquesta manera, tens aquest encert,
pues la veritat que et dona un plus i ja et dic, amb les ganes de rematar-ho el dissabte i que vingui l'equip que vingui, pues amb ganes estarem també i ojalà quedin 5 partits més contra el de dissabte, perquè això seria que l'objectiu està més a prop.
El base català Gerard Blat, amb 19 de valoració, el millor en el partit d'anada, fa una crida per omplir dissabtes a Pedrera. L'eliminatòria encara s'ha de tancar.
Que pugin a Sant Pedrera, perquè això no està fet, ni molt menys. És un partit que estarà competit fins al final i que ara ve el bo, no? Ara tots els... la població de Sant Antoni ha de pues, animar l'equip, perquè és quan només ho sentim nosaltres i ho necessitem, i des d'aquí pues, animar tot el poble que pugi cap a Sant Pedrera, perquè serà interessant el que es ve i molt bonic.
Dissabte a les 8:30 de la tarda, el Clas Sant Antoni rep el Càceres per defendre els 12 punts d'avantatge i aconseguir la classificació a la segona eliminatòria.
I acabam amb un apunt de tennis.
El Masters 1000 de Madrid, Rafa Jodar, va perdre ahir els quarts de final contra Jannik Sinner. El número 1 del món es va imposar al tennista madrileny per 6-2 i 7-6 i s'enfrontarà demà a Arthur Fields a les semifinals del torneig madrileny.
Gràcies, Marta. Acabem aquí els esports, fem una pausa i anem amb cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears. Tens una idea de negoci tecnològica? La Cambra de Comerç de Mallorca obre el programa Impulsa Startup. Formació i mentories per fer de la teva idea un producte real. I premi de 1.600 euros per a la millor proposta. Gratuït, finançat pel Fons Social Europeu i el Govern. Informació a cambramallorca.com.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Sonen els pianos aquest dissabte del 1 de maig perquè es renova la cartellera amb propostes de llom més diferents i una estrena esperada des de fa mesos. Bon dia de nou, Sandra Martínez.
Bon dia, sí, estem parlant... Vull dir, si mireu qualsevol sèrie, si veu qualsevol pel·lícula, haureu vist anuncis d'aquest El Diablo de Viste de Prada 2.
Yo no te he contratado. Lo único que tengo que hacer es esperar hasta que fracases. Coge el metro, querida.
I estem dient que s'han torbat mesos, però podríem dir anys, perquè han trigat dues dècades a recuperar aquesta història sobre ambició i poder, per no dir sobre relacions tòxiques a la feina, i que ha esdevingut una radiografia del capitalisme aspiracional. Això és, d'aquests sacrificis absurds i contra la nostra essència que fem per més dobbers, per un càrrec més alt, en una roda embogida que no s'atura. Per les úniques que semblen no haver passat el temps són per les protagonistes, per Meryl Streep i per Anne Hathaway, perquè 20 anys més tard la societat que relatava la primera entrega no té res a veure. Per començar, les revistes de moda ja gairebé no existeixen i Anne Wintour somriu i fins i tot mostra els ulls. Veurem si tot plegat va més enllà d'un exercici de nostàlgia.
Te quiten las tierras, la salud, el dinero... Y tu familia queda dispersa por todo el mundo.
Y ambientada en l'interminable conflicte entre Israel i Palestina a través de la història d'una família, Todo lo que fuimos ha estat escrita, dirigida i protagonitzada per Serien Davis i produïda per Javier Bardem i per Marc Ruffalo. Ha guanyat més d'una desena de premis del públic en festivals internacionals i ha estat finalista als Òscar com a millor pel·lícula internacional.
Los hijos de puta.
¿Cómo está tu madre?
Desde que falleció el Führer no come.
També parla d'història a través d'una família a la isla d'Amrum, que radiografia les violències que patiren els infants d'Alemanya, fills també dels nazis inclosos, després de la Segona Guerra Mundial. Un d'ells fou Hark Bom, el coguionista d'aquesta pel·lícula, que protagonitza Diane Kruger i que és, diuen, seca i fosquíssima.
¿Qué pasa con Eli?
Eli tiene la plaga.
També et deixa el cos tret La plaga, òpera prima de Charlie Pollinguer, transforma una broma pesada a un campament juvenil en una història d'horror adolescent amb ritme lent i pausat, amb un terror que neix de la mirada del protagonista, un extraordinari Joel Edgerton.
¿Qué es esto?
Ulla nos ofrece 1 millón de euros por comprarnos el voto.
Creo que esto es lo que es.
I també Los Justos és un debut a la direcció. Jorge Alara i Fer Pérez han triat per fer-ho el dilema d'un jurat que delibera sobre un cas de corrupció i que rep una oferta que ja veurem si poden rebutjar. El retrat d'una generació marcada per una crisi socioeconòmica i existencial.
Era un ladrón en la cárcel, no para convertirnos en uno de ellos.
I del cinema, Sandra, aquesta és una bona idea, però també tenim altres propostes a la nostra agenda cultural. Com aquests que sonen, el quintet de metal Cambres, els encarregats d'inaugurar demà la 65a edició del Festival de Pollença.
Són una de les agrupacions amb més projecció del panorama musical actual. De fet, han guanyat el Premi Ensem d'Emergent Fest Clàssica 2026, que atorga a l'associació que engloba els festivals més importants de tot l'estat. I també demà per Altrui Teatre, uns clàssics dels clàssics, Los Bravos, sempre van ser els Black is Black o la motocicleta, però quan fa uns anys Quentin Tarantino es va tornar a les llistes d'èxit, tot això val la pena veure'l, tot i que hagin perdut alguns dels components originals. El demà a les 8 del vespre.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous. Ha arrestat un home de nacionalitat italiana per presumptament apunyalar-ne un altre de 35 anys a Eivissa. La detenció s'ha conegut avui, però es va produir a hora baixa, hores després dels fets. Aina Morales, bon dia.
Bon dia, uns fets que van tenir lloc a plena llum del dia a Platja d'en Bossa. A l'arrestat l'acusen d'un delicte d'homicidi. Es tracta d'un home italià de 45 anys que ha passat avui de matí a disposició judicial i s'ha declarat innocent. La família del jove mort viatja avui des d'Itàlia cap a Eivissa per procedir a la repatriació del cos.
Les Balears concentren els 5 municipis més cars per comprar una casa de tot l'estat.
Formentera, amb 10.000 euros al metre quadrat i un preu mitjà per habitatge de 900.000 euros, encapçala aquesta llista, a la qual segueixen Santa Eulària de Riu, Andratx, Sant Josep de Sa Talaia i Calvià. Tot segons pisos.com, el portal immobiliari que considera que les Balears competeixen directament amb altres indrets europeus, no espanyols.
Xifres que hem conegut el mateix dia que el govern fa un pas més per construir habitatges al Parc Vic de Palma.
Ha aprovat avui la modificació del pla especial del parc empresarial. Els habitatges seran en règim de lloguer i per a investigadors i treballadors del complex tecnològic. No es descarta, però, que hi hagi també serveis com ara restaurants.
I una de les xifres econòmiques del dia, la de l'Euríbor, el Banc Central Europeu manté els tipus d'interès en el 2% en espera de futures pujades. I comencen les obres del pont de la Variana Sant Llorenç per prevenir nous desbordaments.
Les màquines ja han començat avui a buidar el llit del torrent per ampliar-ne la capacitat de drenatge. Les millores tenen un pressupost de 9 milions d'euros i s'espera que estiguin acabades d'aquí un any. Amb tot després de 8 anys del desbordament del torrent de Ses Planes, on, recordem-ho, van morir 13 persones.
Els ecologistes de Menorca posen el crit al cel davant la possibilitat que s'eliminin totes les sancions als qui facin foc en espais protegits.
També per als casos més extrems, com per exemple que cremin intencionadament els boscos. El grup ecologista GOP denuncia que el PP està intentant modificar la llei per a la conservació d'espais de rellevància ambiental, la LECO, que protegeix les zones més rellevants. Estarien inclosos parcs naturals i les que formen part de la xarxa Natura. Per als ecologistes menorquins, eliminar les sancions per als piròmans pot generar un efecte crida que és del tot indesitjat.
Mentrestant, continua el judici del cas Mascaretes avui amb una de les declaracions més esperades.
Ha estat el torn de l'exassessor d'Avalos, Koldo García. Ha negat que l'empresari Víctor de Aldama li pagàs mensualment 10.000 euros, com va assegurar el de Aldama durant la seva declaració a canvi d'un tracte preferent al Ministeri. A més, García ha negat que ell tingués poder decisori en la compra de mascaretes durant la pandèmia.
Avui, vigília del 1 de maig, dia de la classe treballadora, manifestacions convocades arreu de les illes pels principals sindicats.
Demà els sindicats fan una crida a la ciutadania a sortir al carrer a mostrar indignació davant assumptes com la manca d'habitatge o la guerra. D'aquí que el lema d'enguany sigui drets, no trinxeres. Les marxes estan convocades, com dèiem, arreu de les illes. A Palma serà a les 11:30, manifestació unitària a plaça d'Espanya, i al Parc de la Pau d'Eivissa a les 12, a la plaça de l'Esplanada de Mó.
3:04, les notícies tornen a IB3 Ràdio, al butlletí de les 4. Ara comença